Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
De diumenge a divendres, a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit. Què tal estan? Siguin benvinguts a l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Gràcies per ser amb nosaltres una setmana més. Avui hem preparat per a vostès una interessant entrevista sobre la recent celebració de la desena trobada de grups de TSE a Catalunya, que es va celebrar a la Seu d'Urgell aquest dissabte passat, dia 8. I participaran en aquesta entrevista en Lluís Plana, delegat diocesà de Joventut, i la Maria Carme Girard, membre també d'aquesta delegació. Els hi farem arribar, com no, les notícies de la setmana i també l'agenda per als propers dies. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas, a la locució, l'Àlex Alsina, a les vies del so, i Maria Marín, qui els parla, a la direcció i presentació del programa. Comencem. I comencem pròpiament el programa amb el recull de notícies de la setmana. Endavant, Patricia.
Diumenge passat, el nostre arquebisbe, Joan Enric Vives, va participar a Perpinyà a la celebració eucarística per festejar els 600 anys de la creació de la Confraria de la Sang, convidat pel bisbe de Perpinyà, Monsenyor Norbert Turini, i que fou presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac, arquebisbe emèrit de Barcelona. I prengueren part les autoritats de Perpinyà, així com membres de les Confraries de la Sang de Catalunya, com la de Mataró, Reus i Tarragona. La Confraria de la Sang de Perpinyà fou fundada l'11 d'octubre de 1416 a l'església de Sant Jaume de Perpinyà, després de la predicació sobre la passió del Senyor del frare dominic Sant Vicenç Ferrer. Aquesta confraria es va dedicar a assistir i ajudar els condemnats a mort, a les obres de misericòrdia i a exaltar la passió de Crist amb l'organització de les tradicionals processons. Amb motiu dels 600 anys de la fundació de la confraria, els seus membres han organitzat tota una sèrie d'actes, com una exposició commemorativa de la història de l'arxiconfraria, una xerrada sobre Sant Vicenç Ferrer i l'Eucaristia solemne del diumenge, dia 9 d'octubre. Un grup de 50 fidels de les diferents parròquies del Pallars Sobirà va anar a celebrar el Jubileu de la Misericòrdia a la Basílica de la Verge de Vall de Flors de Tremp el dissabte 8 d'octubre, acompanyats pels seus respectius rectors. Des de bon matí, els diversos grups de fidels van muntar a l'autobús en els diferents punts de parada: Ribera, Esterri d'Àneu, Sort i Gerri, amb tots els pelegrins a bord, i després de la salutació i presentació de la peregrinació, es va fer la pregària del Sant Rosari durant el viatge. A la plaça de la Basílica de Vall de Flors, a l'arribada, els esperava el rector, mossèn Joan Antoni Mateo, i els va explicar breument què significa passar per la Porta Santa, i tot seguit es va fer l'entrada, mentre tots cantaven el credo i recordaven el seu baptisme amb l'aigua beneïda. Una vegada dins, van començar un senzill però emotiu acte de reconciliació amb cants, textos de la Sagrada Escriptura i participació en el sagrament de la penitència. Tot seguit van començar la celebració de l'Eucaristia, iniciada per mossèn Joan Pau Esteban, que en la seva homilia, seguint l'Evangeli del lavatori dels peus, va exhortar els fidels a reconèixer que l'obra de misericòrdia més gran que Déu ha fet per nosaltres és el perdó, tret essencial de l'amor de Déu. Va dir: si volem descobrir el seu rostre de pare misericordiós, no l'hem de buscar molt amunt, sinó agenollats, rentant-nos els peus en la persona del seu fill, perquè també nosaltres, a través del perdó, rentem les nostres ferides, reconeixent que és Déu qui fa possible perdonar-nos amb autenticitat com a primera obra de misericòrdia que obre les portes del cor per la pràctica del bé. Acabada l'Eucaristia, es va fer el besamans a la Mare de Déu de Vall de Flors i es va fer una fotografia de grup davant l'altar major i la porta jubilar. La trobada de peregrinació va continuar amb un dinar de germanor que va fer possible estrènyer els vincles de fe i amistat. Finalment, va tenir lloc una visita a la casa de Sant Josep Manyanet, guiada pels sacerdots fills de la Sagrada Família. Durant el viatge de tornada a casa, van compartir les impressions i experiències, totes força positives, sobre aquesta primera trobada interparroquial amb motiu de l'any jubilar que ha estat preparada durant un parell de mesos, tot explicant el sentit d'aquesta peregrinació jubilar i convidant a aquesta trobada interparroquial de l'arxiprestat. Havent exhaurit el termini de temps per als quals foren nomenats, l'arquebisbe d'Urgell president nat de Càritas Diocesana d'Urgell, dilluns passat, va procedir a renovar els càrrecs de director i secretari a les persones, respectivament, de Josep Casanova i Carles Martín Neira per un termini de 3 anys. Segons els estatuts de Càritas Diocesana, correspon al director diocesà representar Càritas Diocesana i realitzar tots els actes necessaris per la realització de les seves finalitats i impulsar el desenvolupament institucional de Càritas a tota la diòcesi. Al secretari general li correspon actuar com a secretari de les reunions de l'Assemblea Diocesana, del Consell Diocesà i de la Comissió Permanent de Càritas, aixecar-ne les corresponents actes i expedir-ne els certificats amb el vistiplau del director. Dimarts passat, al matí, l'arcabisbe Joan Enric va fer-se present al santuari de la Mare de Déu de Rafet, a Seró, i va visitar la germana Trinitat Cabrero, Jerònima, que hi resideix, amb un apostolant, Pilar. Monsenyor Vives va poder visitar també les obres de remodelació i restauració del santuari, del monestir, i sobretot de l'hostatgeria, amb 5 habitacions individuals, recentment restaurades, i va pregar a la Mare de Déu de Rafet per totes les necessitats de la diòcesi. També va convidar les dues germanes a organitzar i participar en alguna activitat de recés al servei dels laics i religiosos de la diòcesi i en la Setmana Bíblica entorn de la primera setmana d'Advent.
Dissabte, dia 8, tingué lloc a la Seu d'Urgell la desena trobada de grups de TSE a Catalunya. Ens en volem fer ressò al programa Església d'Urgell d'aquest diumenge pel relleu que aquesta experiència de TSE va tenint any rere any. En parlarem amb en Lluís Plana i la Maria Carme Girard. Bona nit i gràcies per ser al nostre programa.
Molt bona nit.
Lluís Plana és el delegat de joventut de la diòcesi d'Urgell i, òbviament, component de l'equip que ha preparat aquesta desena trobada de joves de TSE a Catalunya. La Maria Carme Girard és membre de la delegació de joventut i també ha estat en l'organització d'aquesta jornada de TSE a Catalunya. Bé, doncs, moltíssimes gràcies, repeteixo, per ser aquí amb nosaltres. I ara, doncs, volem endinsar-nos en aquesta experiència de TSE perquè ens sentim a parlar a les nostres parròquies, ens sentim a parlar sobretot amb els joves, que alguns doncs, diuen que els ha impactat, que els agrada molt, però hi ha gent que potser només n'ha sentit a parlar. Sisplau, podrien dir-nos, situar-nos, doncs, què és TSE, què és aquesta experiència de TSE i quan va començar?
Sí, de fet, no estem parlant de res que sigui nou. TSE neix ja a la Segona Guerra Mundial gràcies a un germà, Fray Roger, que en un poble desconegut a França anomenat TSE decideix situar-s'hi amb d'altres germans d'una manera ecumènica i en primer lloc és acull orfes de la Segona Guerra Mundial i després, mica en mica, va creant al voltant d'aquell poble doncs unes trobades de joves primer de França i després es va obrint universalment a Europa i després doncs, també ve gent de fora d'Europa amb l'idea doncs, d'oferir un espai de trobada del jove amb el Crist. I la manera en què ho fa és molt senzilla. Ho fa a partir doncs, de la pregària i de l'encontre. Llavors, diverses generacions han anat passant a través d'aquell poble cada setmana de tot l'any i pots fer activitats i t'hi pots trobar. Durant cada setmana de tot l'any hi ha la possibilitat d'aquesta trobada a TSE i vius doncs, la fe d'una manera diferent, en el sentit que joves que potser en la seva realitat no troben un caliu o no troben un grup amb el qual compartir aquesta fe, allà el troben, joves de tot el món, de tota Europa, amb els que poden compartir la seva fe, i a més ho fan amb un tipus de pregària que convida al repòs, al silenci, a la meditació. És una pregària repetitiva, amb uns cants repetitius que van sonant una, dues, tres, quatre vegades, que et va creant un clima adequat perquè tu puguis interpel·lar-te a tu mateix, que puguis ser un espai on el cor estigui obert a poder-te plantejar doncs, la teva fe, la teva vocació, el teu compromís cristià, etc.
Però a la pràctica, què és el que té aquesta experiència de TZ per atraure, sobretot, tants joves? Què hi dirien vostès que hi participen contínuament en aquestes trobades? I que tenen experiència, contacte, relació amb joves que hi participen, també.
Jo diria, primer, la possibilitat de compartir amb altres joves d'altres països la fe, de maneres culturals diferents, i aleshores el trobament que hi ha, primer, de poder posar la teva experiència cristiana en comú amb altres persones, que també, o altres joves que també estan a la recerca d'aquesta llum i d'aquesta pregària, d'aquest Crist, i després també aquestes estones que deia abans el Lluís de pregària i de meditació. Estem en un món que hi ha molt soroll, que hi ha molts inputs de comunicació, que constantment estem rebent inputs externs, i aleshores això TZ convida a una interiorització, a un silenci primer extern, però també a un entrar cap a dins per anar a l'encontre del Crist. I aleshores aquestes frases repetitives són frases tretes de l'Evangeli, o tretes d'alguns sants, o tretes d'algunes... O sigui, són frases que són positives, que t'ajuden a fer esment a la caritat, o a fer esment a la misericòrdia, o a fer esment a donar gràcies. I aleshores, mentre vas repetint, doncs vas sent conscient de que allò hi és a la teva vida, no? I aleshores aquesta manera repetitiva, que ja hi és en moltes religions, la manera d'anar repetint frases, ajuda la persona a concentrar-se en aquell punt, no? Si estàs doncs, repetint on hi ha caritat, allà on hi ha caritat hi ha Déu, doncs això et fa ser conscient, mentre ho vas cantant, d'on és la caritat o d'on neix aquesta caritat, on és Déu, no? I aleshores el fet d'estar pregant en silenci i en contemplació sol, però alhora acompanyat, doncs et fa prendre aquesta consciència del que dius personalment i en comunitat.
I com es viu a nivell de Catalunya aquesta experiència, aquesta trobada que hem tingut aquí a la Seu? Doncs ha estat la desena a Catalunya. Quin ressò tenen d'altres anys i també concretament d'aquest any mateix que hem viscut aquí a la Seu?
Clar, que hem de distingir entre el que és el que s'organitza a nivell català cap a TZ, o les trobades europees de TZ, que també ara en podem parlar, que el que és aquest tipus de trobada. La que hem organitzat des de la Seu d'Urgell enguany és un tipus de trobada que no és organitzada, no depèn directament dels germans de TZ. És una activitat que va néixer fa 11 anys, aquest és l'11è any, a partir d'adults que van ser joves amb experiència de TZ i que van decidir que seria bo un dia de compartir l'espiritualitat de TZ, compartir la trobada al voltant de TZ, entre aquells i aquelles que volguessin, joves i gent no tan jove, però repeteixo que ha tingut l'experiència. Amb aquesta idea, doncs, nosaltres vam assumir enguany doncs, de poder organitzar-la, i la veritat que vam intentar que fos un dia molt semblant al que seria un dia o una setmana de TZ, de trobada de TZ al poble. Doncs en moments de compartir, moments doncs, de pregar. L'única diferència és que també vam afegir moments doncs, de coneixement de la realitat de la Seu i de la realitat del bisbat d'Urgell.
I a nivell del nostre bisbat, quina vitalitat hi mostra?
Doncs gran. Pensa que nosaltres, a part de TZ, doncs, oferim un projecte a cada jove. Adolescents i joves tenen un projecte de reunions cada 15 dies, d'activitats diferents, i intentem que tot això ajudi als nois i noies a anar aprenent, mica en mica, sentit el que fan i el que viuen. Llavors, el tema de TZ, per exemple, no només per aquesta reunió, aquesta trobada del dissabte, que és una trobada, doncs, com he dit abans, que no és, no és dirigida pels germans de Teser, sinó que és una opció des de persones que han estat vivint l'experiència de Teser i volen compartir-la amb els altres. Nosaltres, pròpiament, les activitats de Teser importants, les que ofereixen els germans, és la trobada pròpia de Teser, que anem a l'estiu una setmana, i la trobada europea, que es fa al cap d'any. Que estem, per exemple, anirem a Riga, Letònia. Per nosaltres, aquestes dues trobades són les que oferim a nivell de Teser, i tenim un grupet de nois i nois que hi participen molt bé i que, a més, durant l'any, 3-4 ocasions, hi van a diferents parròquies del bisbat i allà es fa una pregària a l'estil Teser. Repeteixo, són 3-4 cops que van a llocs significatius. Poden anar a Balaguer, a Trem, a Andorra, a la Seu, a Guissona, a Viella... Hem anat a diferents llocs.
Sí, cal remarcar que nosaltres som grups del bisbat d'Urgell, grups de joves del bisbat d'Urgell, que ens diem Té, i que aleshores aquests grups de joves tracten diverses espiritualitats, entre elles la de Teisé. Vull dir, no són grups de Teisé, pròpiament dits, sinó que nosaltres intentem oferir al jove, primer, un coneixement humà de la persona mateixa i del grup que ens reunim, després un coneixement cristià, una experiència cristiana, i dintre d'aquest cristianisme doncs, mostrar un ventall de possibilitats i de vocacions que viu l'Església perquè cadascú doncs, trobi allà la seva crida. Uh-huh. I aleshores això ho fem doncs, a través de Pasques, a través de Teser, a través de la mateixa vida doncs, de parròquies o diferents activitats que mostrarem durant el curs perquè el jove vagi descobrint la vida de l'Església.
I alguna pregunta més sobre Teser. Què aporta l'estil de pregar i meditar de Teser? Els joves, els nostres joves, els del nostre bisbat concretament, què comenten, què diuen, perquè ben segur que s'expressen, hi ha posta en comú, hi ha experiències que ells comparteixen,
sí.
Els grups...
La nostra proposta als grups de Teser primer parteix del jovent a partir de quart d'ESO, perquè considerem que abans de quart d'ESO doncs, costa molt la concentració, el silenci, estan en una altra etapa de la vida i, per tant, també necessitem que hi hagi una mica de maduresa humana per poder fer una experiència Teser, perquè són moments de molt silenci i molt meditatius. I aleshores aquí intentem que hi hagi concentració i una distracció. O sigui, considerem que abans del quart d'ESO doncs, és més difícil que un jove avui en dia tingui aquesta concentració. Ja n'hi ha alguns, però no és lo normal. Aleshores, amb ells el que provoca és el que abans explicàvem, no? O sigui, és un interioritzar, és un anar cap a dins, que poc estan acostumats avui en dia un anar cap a dins, saber qui és, què fa... I aleshores aquestes pregàries t'ajuden a tenir en aquest silenci, trobar-te amb tu mateix i després trobar-te amb els altres. És una experiència que després compartint-ho veus que els altres han tingut com una experiència similar o propera. I aleshores això enriqueix també la part espiritual de l'ésser humà. Vull dir, estem habituats a fer gimnàstica corporal i gimnàstica doncs, mental amb els estudis, però hem perdut una mica la part espiritual de la persona i amb aquestes pregàries doncs, oferim al jove la redescoberta de la part espiritual de l'ésser humà.
Clar, a nosaltres ens agradaria que el treball del silenci fos una constant en la formació personal d'una persona. Per exemple, jo crec que a les nostres catequesi, per exemple, a les catequesis d'infants, ens manca treballar el silenci i la pregària. Potser els expliquem com s'ha de fer, molts dogmes, els expliquem moltes pregàries que han d'aprendre, que són necessàries per la pregària personal, però ens oblidem, perquè el temps sempre ens marca que hem d'acabar la reunió, que el que sigui, ens deixem de banda moments importants com és el silenci, la meditació, la contemplació, perquè això són pautes que després poden ajudar a fer transcendència i a preguntar-se doncs, qui és Déu, quin és el sentit que Déu dona a la meva vida, a què em sento cridat jo des de l'Evangeli, el que anomenem doncs, la vocació de cadascú. I Teser ens possibilita fer això. És a dir, que aquest silenci, que moltes vegades el jove no coneix, perquè el silenci d'alguns joves, no de tots, és de vegades el silenci doncs, d'internet, el silenci del WhatsApp, el silenci d'aquell joc que estic jugant a la Play, però un silenci viscut, un silenci que doni fruit, això costa de fer-ho. I Teser és una eina, un instrument, si puc utilitzar aquest terme, que ens possibilita la trobada des del silenci del jove amb ell mateix, amb el que pugui viure amb els altres i, posteriorment, amb Déu. Per tant, Teser té aquesta possibilitat tan important per nosaltres. I l'aprofundim molt nosaltres. Com també aprofundim el silenci que es pot viure a Pasqua de Baianes, o el silenci que intentem experimentar a les nostres trobades més pròpies del nostre bisbat. Perquè creiem que és des del silenci on un pot preguntar-se la seva pròpia vocació cristiana.
És un silenci que convida... No és un silenci buit, és un silenci que convida a conèixer el silenci ple de comunicació amb Déu. Jo penso que també és important que el jove trobi la necessitat de la pregària. O sigui, jo penso que hem d'ensenyar a pregar quan resem. Es pot resar i no pregar, sinó que és ensenyar a pregar quan reses. L'important és la pregària, no el res en si mateix, sinó s'establir aquella connexió amb tu, amb l'altre i amb Déu. I després també prendre consciència que la pregària és el respirar de l'amor. Si tu no respires, et mors físicament. Si tu no pregues, la teva caritat va minçant. I aleshores, o sigui, el teu amor també anirà baixant, no?, el grau. Llavors és necessari. És necessari com respirem, doncs és necessari la pregària.
I quin missatge podríem donar a la majoria de gent adulta que ens està escoltant sobre com ser també nosaltres un ajut pels joves que venen a les nostres esglésies, que participen en aquestes reunions de TC, que participen en la celebració de la Pasqua arreu del nostre bisbat? Perquè a vegades, potser més d'un adult s'ho pregunta, què podria fer jo per atreure encara més joves a l'església?
Bueno, jo penso que els adults, primer, una cosa molt important que no hem de fer amb el jove és escandalitzar-nos de les formes dels joves. Jo fa anys que amb en Lluís i altres companys de la delegació de joventut treballem amb joves de totes les edats, des del primer d'ESO a universitaris, i el desig profund de l'ésser humà continua sent el mateix que fa 40 anys. És el mateix. Les formes són les que canvien. Per què? Perquè canvia el món. Estem al segle XXI, no estem al segle XVIII. Per tant, primer, no ens escandalitzem, intentem entrar en el desig profund del que vol el jove, no de les formes en què es presenten, i després obrim les portes. Jo trobo moltes portes tancades. El primer que hem de fer els cristians, si volem joves a l'Església, és obrir les portes. Què vol dir obrir les portes? Que tinguin un lloc on reunir-nos, que no ho rebentaran, no patiu, no faran malbé les cases. Que tinguem monitors responsables que vulguin treballar amb joves que t'absorbeixen molt del teu temps lliure. És una vocació, però ens falten monitors, no ens falten joves. De vegades no tenim grups de joves perquè no tenim qui els porti. Tercer, quan ve un jove a la parròquia, troba una comunitat acollidora que li pregunta qui és, que el fa seure, troba una comunitat que està reunida o que està dispersa. Plantegem-nos també les nostres parròquies i les nostres celebracions, nosaltres com les vivim. I aleshores el jove troba una casa quan ve a l'església acollidora. Aquesta és la meva pregunta, que deixo també en l'aire, perquè també nosaltres, com a cristians, ens plantegem l'atractiu que tenim en els joves d'ara.
Lluís, vols dir alguna cosa més sobre això? O afegir alguna cosa més? O remarcar...
Hi ha moltes coses dites, però sí que és veritat que aquesta reflexió sobre el jove dins l'Església és molt interessant i caldria dedicar-hi un espai, no només aquí, en el programa, que segur que amb tu el tindrem. També a nivell, doncs, de les diòcesis, dels bisbes, que ja en parlen molt, a les seves reunions a Tarraconense en parlen molt d'aquest tema, perquè és evident que l'Església ha de ser jove. Perquè el jove és qui impulsa, qui il·lusiona molt sovint. Això de que els joves no tenen il·lusió ni tenen ganes de fer coses és fals. En tenen moltes. Però no troben espais ni plataformes on poder desenvolupar la seva creativitat. Llavors, crec que és molt important que hauríem de plantejar-nos les eucaristies, per exemple, tot el que fem amb clau jove. Segur que la gent gran ho agrairia, una eucaristia potser més jove ho agrairia. I potser llavors tindríem més joves que tenim ara, perquè joves hi han, i joves en l'Església molts.
I compromesos, molt compromesos.
Però necessitem crear llocs on es trobin a gust i on puguin desenvolupar la seva potencialitat, que és molta, i que la necessitem pel present i pel futur de la nostra Església.
Doncs queda recollit el missatge en el nostre programa Església d'Urgell. Ho hem de deixar aquí, malauradament, perquè el temps que teníem pensat dedicar a aquesta entrevista doncs ja l'hem exhaurit. Moltíssimes gràcies, Lluís Plana, delegat de joventut de la diòcesi d'Urgell i component de l'equip que ha preparat aquesta desena trobada de joves de TSE de Catalunya. Gràcies, Lluís.
Gràcies a tu. Gràcies a tu.
I també gràcies, Maria Carme Girard, perquè tot el que ha anat sortint i tota la conversa que hem mantingut, perquè hi té la seva llum i esperem que això hi fructifiqui allà on arribi. I dèiem que també tu, membre de la delegació de joventut del nostre bisbat d'Urgell i també component de l'equip que ha preparat la jornada aquesta de TSE de la Seu d'Urgell. Gràcies, fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ja per acabar el programa, unes breus dades d'agenda.
Demà, dia 17, al Seminari Diocesà de la Seu d'Urgell, a 11:45 del matí, tindrà lloc la primera de les 3 jornades de formació permanent per als preveres d'aquest curs 2016-2017. Aquesta primera jornada anirà a càrrec del doctor Salvador Pié amb el tema Amoris Laetitia, perspectives pastorals. Recordem que diumenge vinent, dia 23, és la jornada del Domum, jornada mundial i col·lecta per l'evangelització dels pobles, que es fa arreu de l'Església Universal. Avancem que per als dies 25 i 26 de novembre se celebrarà a Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra, la quarta edició del Festival de Música Cristiana Canòlic Music. N'anirem informant a través d'aquest programa.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquesta setmana. Diumenge vinent, més informació d'activitats, programes i actes del nostre bisbat d'Urgell. Els hi esperem si ho desitgen. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Senyor, tu que em mires, tu que escoltes cada nit, et vull donar les gràcies per fer-me tan feliç. Gràcies per la llum, pel pa de cada dia, per fer-me així de fort, dar-me companyia. Senyor, per les estrelles m'ensenyen el camí i per les mans calloses amb què t'he de servir. Senyor, i fes-me encara, si pot ser, més humil, que no em fa cap vergonya menjar i beure senzill. Que penso que la vida major riquesa és no haver de preocupar-se de muntar diners. Viure contemplant el cel i tots els teus presents, que l'home mai Déu no serà, que l'home és passatger. Senyor, tu que em mires, tu que escoltes cada nit, et vull donar les gràcies per fer-me